IB3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Bon vespre, benvinguts a Noguera i Noguera. Per començar, rebrem en els estudis d'IB3 Ràdio set germanes Moyà Álvarez.
La Maria Antònia va ser la primera dona enginyer industrial que hi va haver a Balears. I Naina és metge especialitzada en medicina interna i ha participat, a més, com a investigadora en el projecte IGIA, un estudi sobre la hipertensió pioner a nivell mundial.
Després mos visita una família que practica Aikido, la família Espinosa Salvà, en Diego Espinosa, la seva dona, la Maria Àngels, una de les seves filles, Neviki, i el seu marit, en Xema Polo.
I per acabar, avui el nostre cosí Mateu Motxerrada.
Avui direm un parell de frases d'aquelles célebres, aquelles impressionantes, i del candelabro i tot.
Farem una riaia.
Una riaia. I llavors xerrarem de tigres.
De tigres. I de venga. Benvinguts a direcció tècnica Toni Cardell. Començam.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera. Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Ja no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza a mí. Yo no creí jamás poder...
No sabia si la posarien en italià o en castellà. Mateu, doncs està content.
Sí, sí, entens, sí.
Entens la lletra que...
Aquí està entens la lletra.
No som estranger.
Exacte, exacte. Estranger és inglès, no?
Ah, i Salamanca, si do?
Altres coses.
Altres coses, sisplau. Mira quina classificació. Bé, en Laura Pausini, i a lo millor no sabíeu que du 13 anys casada en el seu primer guitarra, Paolo Carta.
Jo no ho sabia. Però ja ha estat una novetat, això.
Té una filla petita, i Paolo Carta, té 54 anys, és músic, guitarrista i productor discogràfic. És un home molt discret, però té una carrera bastant important. En aquest cas, jo crec que és la primera vegada que un home està a la sombra de la dona, perquè sempre sols al revés. Mira, sí, en Patti Scafia amb en Bruce Springsteen.
Té raó, sí.
En aquest cas, ell ha treballat amb Vero Ramazzotti, Whitney Houston, i és un, per la vista, un músic molt, molt conegut.
Té una edat preciosa.
54,
que és... És meva.
Fixa't. Bé, ho dèiem en temps de sumari. Avui mos visiten set germanes Moyà, na Maria Antònia i Naina. Benvingudes.
Gràcies.
Maria Antònia Moyà és enginyer industrial i la primera que hi va a Balears. Ho diu així com si res, però Déu-n'hi-do.
Una anècdota.
Naina Moyà és metge especialitzada en medicina interna i ha estat una de les doctores que ha participat en un estudi sobre hipertensió, un estudi pioner a nivell mundial. I a Mallorca hem de dir que té una unitat multidisciplinar de risc vascular. I jo vull contar una intimitat. Ara que posau. Sabeu com vaig conèixer jo Anna Maria Antònia?
Com?
Mira, vàrem anar a una reunió de networking i duíem un lletrero tots aquí posant la professió i el nom i me'l vàrem presentar. I quan me va el lletrero em diu de Noguera i Noguera. I jo me vaig quedar... Sí, i me diu, jo vos escolt. I me vaig quedar... Perquè, clar, no és el mateix, Jaume, tu que fas feina a la tele, que te coneguin així, però, clar, és de la ràdio, som un poc més anònims.
Sí, saps?
La veritat és que
Maria Antònia, no saps l'alegria que me vas donar?
Sí.
Mira quina cosa. I a més, també, contaves abans, que quan t'aixeques de matí, en aquí veus per la televisió?
Al vespre.
Al
vespre. No, de vegades tenc aquí insomni i cercant vos trop, Noguera i Noguera.
I per la tele en Jaume.
I en Jaume, després de saber si hi està.
Sí. Som presents tot el dia per dintre vostre.
És que som quasi família.
Bueno, ja, Maria Antònia.
Sou de la família. Està un poc temps que nostre, nosaltres. Perquè feim feina des de molt prest fins a les 3 de l'hora baixa. Nosaltres arribem a casa nostra, dinam, quan que morem aixecat a les 6, clar, estàs cansada, i t'asseus un poquet en el sofà, i mires la tele...
I per què vols aixequeu tan prest?
Perquè nosaltres fem feina, jo faig feina.
Sí, però no és necessari aixecar-se tan prest per anar a fer feina.
Sí, nosaltres fem jornada intensiva de 7 a 3. Sí.
Home, això està molt bé.
La gent que fa feina s'aixeca per Marga. Jo també m'aixeca a les 6 quan vaig a fer feina. Sí. Que el mercat a les 7 i mitja
clar,
està
també molt bé. Bé, hem de dir que na Maria Antònia va ser la primera enginyer industrial a Balears. Diu una anècdota, però en aquell moment jo sé que tota la gent que té relació amb el món elèctric te coneix, me consta.
Bueno, perquè no n'hi havia altra de dona, és normal. I això és una vaig estar molt d'anys tota sola.
Maria Antònia, però per què se te va acudir a estudiar enginyeria industrial?
Bueno, jo quan vaig acabar d'estudiar a l'escola normal, mon pare volia que fes una cosa, jo em vaig dir que no, em va dir, bueno, pues te cerques una feina, i vaig tenir la sort que vaig conèixer a tres enginyers que havien acabat la carrera feia 6 mesos, i muntaven una oficina tècnica. I vaig demanar si me volien, van demanar què sabia fer, i vaig dir que res, però que jo el que volia era aprendre, i res, me'n vaig anar amb ells a fer feina, i això va ser l'any 64, jo tenia 17 anys. I quan, un bon dia, un me diu, mira, Maria Antònia, tots aquests són enginyers, tu també ho pots ser. I vés a fer el batxiller superior, que jo també havia fet el batxiller de grau mig, i també vas estudiar d'enginyer. He de dir que vaig anar a l'institut de Joan Alcobé, jo tenia 23 anys, i em van demanar, i per què vols fer batxiller superior, siguem tan gran? Jo vaig ser idiota, perquè vaig dir, perquè vull ser enginyer. Els hi va pegar un atac de riure, crec que els hi va durar bastanta estona.
Però això és una prova de que mai és tard per estudiar el que un vulgui.
Això cregueren.
Però fixa't, amb 23 anys vas acabar batxiller i llavors vas estudiar una de les carreres que diuen que és de les més difícils.
Bueno, difícil, com totes les carreres d'enginyeria són difícils, no n'hi ha cap de fàcil. Totes són difícils, però bueno, és el que hi ha.
I ara què els diries a tots aquells que se m'han en riure de tu?
Pues li vaig fer, li vaig fer.
Sí? Què t'hi vas dir? Què t'hi vas dir?
Un dia vaig arribar a l'aeroport de Barcelona i vaig veure el jefe d'estudis de Joan Alcobé, i justament de vora ella no hi havia, estava un posto buit, i me'n vaig seure de vora ella i sense mirar-la li vaig dir, hola Aina, i me va mirar, dic, no me deus conèixer, diu, sí, la teva cara m'és coneguda, li dic, vale, diu, que noms? Diu, jo nom Maria Antònia Moya. Diu, Maria Antònia Moya, me sona, això és a l'institut, dic, sí. Diu, tu, no tenies una germana? Dic, sí, tinc una germana.
Naina.
Diu, sí. I què has fet? Dic, Aina, sóc enginyer industrial. Diu, si té la germana? Dic, si la meva germana és metge. Diu, vaja, dues germanes.
Mira, se l'ha de quedar.
Però li vaig voler dir, com a un pot de venjança.
No havia estat un home.
Per ser
riera. Perquè se van riure de tu. Una també, altra dona.
No, també hi havia un home, hi havia el director. Curiós. Que també se'n va riure.
Curiós.
Se van riure tots.
Hem de dir que a la família Moyà Álvarez són 4, bueno, 2 nins i 2 nines, sí. 2 homes i 2 dones, sí, ja. Sí. Nina. Naina Moyà, com dèiem, ella és metge especialitzada en medicina interna i ha estat una de les doctores que ha participat en un estudi sobre hipertensió pioner a nivell mundial. Se diu IGIA. Què és IGIA? Projecte IGIA. Molt breument, perquè jo sé que és un tema, bueno, mereix no una entrevista 300, perquè salva vides, per començar, que això ja... però jo agradaria que la gent que mos escolta pogués sobre què és i com se va fer.
Ui, jo no sé si seré capaç de...
Sí, és que és molt difícil de condensar. En 2 minutets, però...
És un estudi que ha durat 10 anys, és un estudi independent, que ha lograt reunir 18.000 pacients i ha fet un seguiment de més de 10 anys i ha arribat a conclusions que són un poc novedoses en el món de la hipertensió. De fet, el que diu és que anar a una consulta i que t'aprenguin la pressió és com tirar una mona de l'aire, que te facin un diagnòstic correcte, és a dir, en aquests moments, per almenys en el nostre medi, el diagnòstic incorrecte d'hipertensió arriba al 50%, que s'ha de fer una monitorització sí o sí per fer un diagnòstic correcte d'hipertensió i poder valorar un risc cardiovascular, i que la mitja de 24 hores no és el millor paràmetre per calcular aquest risc, i la que realment dona i calcula i determina el risc i les complicacions és la mitja nocturna.
I s'hauria de dur l'aparell mínim 2 vespres i un dia?
Nosaltres sempre hem fet 48 hores, els altres metges feien 24, nosaltres a Galícia érem els únics en sots japonesos que feien 48 hores. Però després de tant d'anys mos han donat compte que tenint una profunditat adequada de més d'un 10% de diferència entre dia i nit i tenint una mitja nocturna en el puesto, hem estat capaços de prevenit 73% d'exictus. Per tant, 7 de cada 10 ictus sí. En prevenció és una cota molt, molt elevada.
Ani, jo també volia demanar sobre aquest vell mite que hi ha sobre la tensió baixa. Oh, si tens tensió baixa, és bo, és bo. El millor tenir la baixa. Això, a dins d'aquest estudi, ho heu pogut constatar, perquè no vol dir que un que tingui la tensió baixa pugui fer el que li doni la gana, o sí?
Realment, una tensió baixa l'únic que dona és un pot de mareig, però el risc cardiovascular no en dona. Tensió baixa, el que haurien de cercar és per què. Pots tenir una enfermedad d'Addison, pots tenir una bradicàrdia, pots tenir una altra enfermedad que està davall aquesta hipotensió, que tu te mous i per què caus. Però infart i ictus no en faràs amb una hipertensió, amb una hipotensió. Amb una hipertensió, sí. I ho faràs, i el risc comença a partir de 11:05, de sistòlica diurna. Per tant, en els metges en general, la hipotensió, sobretot si és una dona jove, i tal, no li donem quasi massa importància, salvo que hi hagi qualque cosa més.
I perquè nosaltres crec que sempre hem estat de tensió baixa, de fet el papa sí. Era de tensió baixa, jo
de també fet, som tensió de tensió baixa. De fet, tensió baixa, un poquet de cafè, unes olivetes en sal, un poquet de sal i tal, i ja està.
Jo tot el temps baix, els pols, la temperatura, no sé si som un drogó o què, però
bueno,
sento molt baix.
No ho pareixes.
El coeficient intel·lectual també.
No, és vera, no diguis això. S'ha de poder donar fe que no.
En Mateu s'ha posat molt content quan sabia sí, que havíeu de venir, sí. Perquè ell sempre aprofita per fer consultes.
Clar.
Quan van venir un dentista. I clar, va aprofitar, dic, això està molt lleig, Mateu.
Va començar a treure els barrams.
Això queda molt lleig. Un professional no s'aprofita dels convidats a fer preguntes.
Però ell és el que
és. Però jo ja sé que s'han de campi i despenja, jo. Campi i aprofit.
Jo crec que fa molt bé.
Clar. Jo, de tota manera, ja ara ho ha explicat molt bé, Santes, però jo llavors m'ho he explicat abans un poc. Més com a profundament, i m'ha deixat com a tranquil. Perquè jo demà, te dic, vaig a posar-me un aparat d'aquests.
No, no sé què vull. Un aparat d'aquests.
Per això estava content. Un crast, què se diu?
Una monitorització ambulatòria de pressió arterial.
Vols,
i Holter el mateix?
Sí. Una mapa.
Un mapa. Me vaig a fer un mapa. M'ho veus? I... Espero que no vengui. Se de Telecinco, perquè sempre se posa davant Balears quan dones temps i m'emprenya molt.
Per cert...
No s'entrenaran de res.
En Mateu, jo ara vull contar una altra intimitat. Demà durarà aquest aparell, però avui me diu, mira el que duc. I m'ha ensenyat una cosa com a quadrada aquí de vora s'esquena. I jo dic, i això què és? I sabeu que du aquí a de vora a la llomada?
No és un holter, això.
Pues ara, pues, sabeu que du, en Mateu, a la llomada? Mem, aquí ja tens una doctora i dirà-me si és un doll el que has fet o no. Mem, doctora, escolti bé.
Segurament una doctora dirà que he fet un doll. Jo m'ho vaig dir l'altre dia que duguent una pastilla de sabó que t'ha tocat la pell, es mal, se n'anava.
Ah, sí?
Sí.
Jo ho provaré, jo ho provaré, perquè si és molt barat, això.
D'aloe vera, d'aloe vera.
No, científic, no, ja m'ho garanti. I jo no m'acosta res. Avui de matí m'han regalat 12 bonets, i jo he fet tot d'una i m'ho parat dins els que els van blanys, i me toques
que consti que farem una foto i la posarem en el Facebook, en la pastilla de sabó del Mateu.
He de dir que 10 hores més tard tinc els mateixos normals que tenia. No, és a dir, però bé, donarem un pot de
sí que ve de campanya. De canya.
Home, això pot ser que pot donar un poquet de sabó a la pell, no?
Sí. No sé. No, no sé
si
això sabó tan aferrat.
Pot ser que si tens al·lèrgia al sabó, te faig una al·lèrgia.
Li volia demanar jo a Maria Antònia sobre la seva feina. Ella fa molta feina en xarxes. Clar, jo m'imagino que els darrers 20 anys ha canviat molt tota la vostra feina, perquè ara, avui en dia, no sé si t'ha dit que només xarxes elèctriques o també xarxes de dades.
No, nosaltres només infraestructura elèctrica, que és a dir, totes les xarxes que hi ha per qualsevol electrificació, això sí que és el que nosaltres...
És a dir, sou els que correu quan hi ha, per exemple, el cap de Fibló Menorca, quan hi va el temporal de l'any 2001 i tot això...
L'any 2001 sí que correguérem, perquè va ser molt greu, perquè nosaltres érem contrata d'Endesa en aquell moment. Però l'any 2007 li varen dir a Endesa adéu, perquè el que no volíem era que mos arruïnàs.
A punt de dir-los adéu. Sí.
Perquè com que tenen aquesta obsessió de baixar preus per posar-se qualque medalla, se van posar medalles a costa dels altres. I nosaltres varen dir una de dues aquests, el que estan fent, el que faran és que mos arruïnaran. I mos varen despedir d'ells.
Però l'any 2001 sí, estava ja en un gabinet de crisi i cada dia...
15 dies vareu estar fent feina fins a aconseguir reposar les línies de...
He de dir que jo, com sempre, també era l'única dona del gabinet de crisi, era l'única dona que hi havia en sols electricistes, eren 500 tios i jo...
Ara que dius això, i tornant a les riaes d'aquesta professora que després li vares tornar, avui en dia, que se parla tant del paper de la dona, de la inclusió en el món laboral de manera equitativa, tu encara detectes comportaments masclistes o fa temps que ja t'has fet a respetar i ningú s'atreveix a dir-te res?
Bueno, jo
en el començament m'imagino que sí.
Bueno, no. Jo t'he de dir que mai he tingut cap problema en la meva vida. Mai.
Ni en els anys 60.
Mai, ni en els anys 60. El que sí que t'he de dir que si ha sortit qualque idiota, també li he dit, escolta, vés a casa teva, que te doguin un pot de classe, i no diguin més dolls. Ara, vinga, vés tant.
És que la Maria Antònia és una dona molt dolça, però se fa respectar.
No ho sé, però
sí,
jo...
Sí, perquè té aquesta mirada així que dius...
Uop. No,
però
no,
és
jo...
dolça i, a veure, jo no sé
mai,
què diu Naina amb això.
Mai he tingut cap problema, jo.
La meva germana gran.
Ah, que sí? Oh. Vols? Mira, mem, Jaume.
Què? Jo sempre te faig casa, tu, la germana gran. Jo sempre faig tot el que me dius, que faci, ves aquí, ves allà, d'un de mi vida.
Aina, jo te diré, quan vaig conèixer la Maria Antònia, que de fet la vaig conèixer primer que tu, me va dir... Ara de conèixer la meva germana és un crac, tu sents orgullosa que està... Na Maria Antònia de tu, Aina.
Pues no, no ho sabia.
Bueno, però és una cosa.
Ara no vol, no, perquè no li agraeix xerrar de sentiments i de coses d'aquestes. Ara està intentant guanyar temps perquè no ho digui tot això. Te'n dones compte?
Pot ser que sí.
No, però la professió que té la meva germana és una professió que és social. I és veure la gent que té itus és tan terrible, que per no prendre una pastilla no tenia un diagnòstic apropiat. Jo crec que és que la gent hauria de prendre consciència molt dura. Cada any se moren a Mallorca, se produeixen 2.500 itus, dels quals se'n moren 400, això ho diu el diari. Però és que els 400 que se moren és perquè tenen sort i les seves famílies més. Però els altres 2.100 que queden, és que passes, hombre, és que passes d'un estat normal a un estat vegetatiu molt, molt dels. I això, jo crec que no hi ha cap economia que ho suporti, ni cap esforç humà que ho aguanti.
El sofriment de la família i del malalt, també.
Ai, no, tu hauràs de veure cada dia això que dius la teva germana.
Clar.
Gent que dius, no sé si és millor no haver-ho surat.
Clar.
I passar, i com a mínim deixar la família viure, perquè jo conec un cas de molt a prop, que estan així talment el que diu ella.
Sí.
Està tota la família hipotecada cuidant d'una persona que...
Està dins un
mes. No sabeu si té... solució, no? Perquè...
Clar.
Però jo tinc que dir que jo quan me'n vaig anar a Barcelona i vaig acabar la carrera, la vaig fer en 5 anys i vaig fer-me a medicina interna i després vaig fer feina com a especialista hospitalari, moltes vegades venien ictus, gent molt gran, que venia amb una vida vegetal.
Terrible.
I l'idea és a la família, mira, el seu cervell està acabat, no li posis sonda nasogàstrica, ha arribat en aquest punt, deixa'l morir en pau.
Deixa'l fer.
La família de vegades posa sonda nasogàstrica, posa no sé què, posa suero, treu-ho davant. 3-4 anys d'estar dins un llit amb unes escares immenses, canviant de posició cada 20 minuts, vull dir, una vida terrible, no?
És terrible, això.
De vegades és la mateixa família, sa que no vol admetre que sa vida de vegades arriba a un punt que el cervell diu prou i s'ha acabat. No? Mos hem d'acostumar a saber quan nosaltres hem de dir amb el nostre testament vital quan volen que mos posin una sonda nasogàstrica
o
quan mos surin quan realment no tenim molta vida per
ja a la recta final de l'entrevista. Jo m'agradaria al manco cercar la banda positiva,
sí,
perquè ara mos ho posem molt seriós.
Això és un poc
i
molt dramàtic.
I el cert és que amb aquest estudi, el projecte IGIA, s'han pogut demostrar moltes coses, se saben moltes més coses de del que se sabien fa X anys abans de fer l'estudi i... com a conclusió, què podrien aconsellar a la població, que la població hi ha gran percentatge que és hipertens, és a dir...
40%.
És 40%, és a dir, podrien dir quasi la meitat de la població és hipertens,
sí.
És moltíssim.
què poden donar com a esperança, com a dimem, diguem algo bo, perquè no vull acabar l'entrevista d'aquesta manera, que no quedi no gaire, és un programa alegre.
La gent se mor, neix i se mor, fonamentalment les dones d'ictus i els homes d'altres problemes, però en segon lloc d'ictus també. Què passa? Hi ha determinades coses que no donen, símptomes, la diabetes, el colesterol alt, l'hipertensió. Per tant, s'ha de mirar, i s'ha de mirar, i s'ha de mirar bé, i s'ha de tenir un diagnòstic correcte. Per tant, lo important és que la població sàpiga que ara hi ha uns aparatets que te fan un diagnòstic correcte, i s'ha de tenir un diagnòstic correcte, s'ha de medir quan se'n van a la consulta del metge. No s'ha de pensar que se té bé o s'ha de mirar en un moment, perquè la pressió canvia 1.440 vegades en el dia. Per tant, si te la mideixen en un moment, te diuen com estàs en aquell moment, sí, però no saben
uno partido 1.400.
Per tant, les malalties que no donen símptomes s'han de medir, com la tensió elèctrica, si tu vols saber, sí, quina tensió tens d'electricitat, tens a 220, a 230, a 240, si no ho mires no ho saps.
Mira, ara han trobat el nexe entre vosaltres dos.
La tensió.
Però, ella fa alta tensió, jo faig tensió alta.
Mira, quina cosa. Aquí
diu una cosa.
Molt bo.
Vostè hem de dir una cosa, l'investigador principal d'aquest estudi és un enginyer. És un enginyer. Els enginyers tenen la mania de tot mideró, perquè el que no se mide no se puede rectificar.
Exacte.
O sigui, l'ojo clínico, això no serveix. Nosaltres, si hem de rectificar una instal·lació elèctrica, el primer que fem és li posem un analitzador de xarxa, que és el mateix, i mirem tot. I
que
després prenem les mesures que hem de fer. Tu ho saps?
Sí.
Però pues, amb això és exactament el mateix. Ella, l'Aina, el que té és el cervell ja de mig enginyer, perquè li han transmet que el que no se mide no se rectifica. I això jo no sé si els metges ho sabien. Els enginyers ho han sabut sempre.
Jo no sé si ella té mig cervell d'enginyer. Lo cert és que, Anna Maria Antònia, si mai necessites un cap de comunicació, de màrqueting, que vengui. Ella és la teva millor ambaixadora del món, perquè jo mai havia sentit a qualcú amb tant entusiasme. De veres, t'ho dic, eh?
Mira, la Maria Antònia ha vist que ma mare ha estat cega durant 15 anys.
Sí,
per mort d'hipertensió.
No? Sí. I ha vist que en els seus 40 anys li varen dir que viuria molt poc, i ma mare va morir en els 87 anys. La varen cuidar, varen monitoritzar des de l'any 90, ja la tenia monitoritzada, i ha viscut el que és cuidar a una persona, sí, i el que és estar pendent, tractar-la i comprovar que el tractament produeix resultats. I sap que això
és un testimoni boníssim,
això és
ell,
qualitat i quantitat de vida. Per tant, per això és tan entusiasta.
Maria Antònia Moyà, primera dona enginyer industrial de Balears, Aina Moyà, metge especialitzada en medicina interna, que a Mallorca té una unitat multidisciplinar de risc vascular. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta a Noguera i Noguera.
Moltes gràcies.
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 Moltes
gràcies.
Escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Si no pots dormir, escolta a les 12 de la nit a Vetres Ràdio, al darrer vol, a Formentera.
No et servirà per adormir-te, però tindràs els teus veïns molt contents. Darrer vol a Formentera, de dilluns a divendres, a la mitjanit, a Ivetres Ràdio.
Escoltau Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6. Escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio.
Hey, what you doing? La, la.
M'encanta Sabou de Lana del Rey. I encara no han sentit, en teoria, en que és el protagonista de la música d'avui. Jaume.
El protagonista és el fill d'un músic molt conegut.
Sí, no t'equivoques.
El segon fill.
El segon fill, exactament.
El perquè del primer fill... ja en xerrarem. D'en Julian Lennon ja en xerrarem. Però d'en Sean, que és el fill d'en Yoko Ono i en John Lennon...
I germà no de Julian Lennon.
I germà de pare.
I també germà de mare de Kyoko Chan Cox.
La nineta que venia a segrestar en John i en Yoko aquí a Mallorca, que van donar la volta al món perquè no volien a Yoko Ono, que estàs en la... Imagina't tu, quina comèdia.
I és per dir de John Lennon, que per aquí diu John Lennon, és no, John, perquè és Sean, com a Sean Connery. És Elton John. Quasi res.
Quasi res, tu. T'imagines?
T'imagines. Bé, i me diràs, sí, per què heu triat aquesta música? Perquè els nostres convidats tenen bastanta relació amb Japó.
Sí. No?
Perquè sé que cada poc viatgen a Japó. Jo és que sempre ho faig venir bé, de qualque manera. Avui és una història que va començar un tatami. Si qualcú no sap que és un tatami, direm així ràpidament que és una superfície sobre la qual es practiquen arts marcials, però també es duen a terme certes activitats a les cases japoneses. És a dir que, perquè se'n digui, ah, sí, allà on fan karate, taekwondo,
allà
o aikido, que és la disciplina que avui mos ocupa. I en aquesta família tots practiquen aikido i se varen conèixer damunt el tatami. Diego Espinosa, bon vespre, benvingut.
Hola, buenas noches.
Ell és Sest Dan d'Aikido. Maria Àngel Salvà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ella és la dona de Diego i és primer Dan d'Aikido. Tenim a una de les filles d'en Diego, ne Vicky Espinosa. Bon vespre, Vicky.
Hola, bon vespre.
Tercer Dan d'Aikido. I Somo, de ne Vicky... Chema Polo, bon vespre.
Bon vespre.
Quart Dan d'Aikido. I se pregunta, jo crec que l'has de fer, Jaume, s'ha obligat
a
fer família, Aikido per ser d'aquesta família.
A sa família Espinosa, si ara ve un que faci, no sé, que enfili tomàtiques de remellet, no em mateu si no fa Aikido.
Si no tens carnet d'Aikido no pot venir.
Atzar, no vos crec, no vos crec. Però tots vos vareu conèixer fent d'Aikido.
Sí. Sí, inevitablemente. Yo a mi mujer la conocí practicando aikido y los hijos, pues, por supuesto, no quedó más remedio.
Qué chulo,
de hecho, había que llevarlo, porque con el trabajo, mi mujer trabajaba fuera, yo tenía el dojo, entonces me llevaba la pequeña allí, la soltaba allí, aprendió a caminar allí y para ellos es su casa.
Realmente. Y que me consta que eres nets també, perquè en Vicky i en Sema tenen nini nina, que ja, per mi, jo no sé si ja fan aikido, però quasi.
És nin sí que fa aikido, la nina està comença a caminar per esta tàmica.
Quant any del nin?
El nin, 5 anys.
5 anyets.
Bé, ara es complirà ara, a desembre.
Bona edat, Diego, per començar a fer aikido, 5 anys.
Muy buena, cuanto antes mejor.
Jo crec recordar que quan érem menuts, Marga, que el papa mos va dur aikido en el dojo Kodokan, el seu mític Pierre Tripot, sí que jo tenia d'haver 5 o 6 anyets, o sigui que és bona edat, tenir 5 anys, no?
Sí.
Llavors explicarem... que és aikido, en què se basa, perquè si en tingui un poc d'idea, perquè hi ha gent que potser no ho coneix, però jo agradaria conèixer un poc història d'amor. Com va ser? Fent, amb quina tècnica me'l vau enamorar? Amb un sukiri minage o amb un... Com va ser?
Minage, que era tachiwasa, sumariwasa, com era?
Mira, jo te lo voy a contar, jo te lo contaré mejor.
Yo se lo contaré mejor,
pero se lo contaré en castellano, porque si no pienso más rápido.
Jo faré inciso, eso es lo millor.
Ella no hacía aikido, ella hacía judo. Y yo empecé a dar clases de aikido ahí. Entonces fue aquello de que llegué, claro, no pudo resistirlo. Y decidió pasarse rápidamente del judo al aikido.
O sea, que cambió por el profesor.
Cambió por el profesor, sí.
¿Pero ella donaba clase o era alumna?
No, ya era alumna.
Claro.
Pero bueno.
¿Y tú eres profesor ya, Diego?
Sí, yo sí.
Ja era professor.
Sí, ara he sentit la versió oficial. Ara anem a sentir la veritat.
No, ara
molt bassa.
Sentireu l'oficial davant de veres. Sí, que, bueno, jo vaig començar a practicar aikido en els 14 anys i venia de judo. Venia, en aquell temps era Chubukan, jo no sé si el coneixeu, el mític club a Mallorca. I en els 14 anys jo el judo ja no començava a agradar-me, era competició, era tot competició, competició, i bueno, va aparèixer l'aikido per el club i varen dir, bueno, provarem. Tenia un germà de mon mare, que era el que mos duia arrossegueia a tots els nebots, que ja feia aikido. I va dir, vinga, Maria Àngels, per què no proves a veure si t'agrada i tal. I va ser així.
Vaja, que desil·lusió.
No.
Tu ho recordaves d'una altra manera.
Jo pensava que era per
altre motiu. Quant d'any fa? Què saps? Quant d'any fa?
32.
I de fa 32 anys que ha estat enganat. Bé, anem a la versió dels fills. Mem, vosaltres sí que vos vareu conèixer també damunt del tatami. Jo crec que som un pot testimoni, perquè jo en aquella època Diego era el meu sensei. No sé si quan deixes d'anar i deixes de ser el meu sensei, ja no és el meu sensei.
Ah,
va. I vosaltres vos vareu conèixer en el tatami també.
Sí.
Com va ser? Ell era alumne de ton pare.
Ell era alumne de... Bé, ell anava de matins. Anava amb el professor que donava les classes de matins i jo no el tenia massa vist. Va ser un dia que va coincidir que jo estava... Jo encara anava a classe amb els infants, no anava ni amb els adults.
Ah, oh, petit una mira... Sí,
el pare, clar.
I jo estava acostumat a la gent del vespre, des d'allò... 30 anys era 40... Quarentones, direm, yeah. I vaig voler passar una lota jove, i vaig dir, coño, perdó, perdó per l'impressió.
Si és el que va dir en de ser fidels, la documentació.
I me va cridar l'atenció a veure una, pues, una lota jove, no, en aquell moment o érem nins o érem molt adults, i va ser com un fletxazo, i des d'aquell moment que el vaig voler passar, com que va fer tilín.
Ara han sabut la veritat, anem a la versió oficial.
Gemma, atrevit a desmentir-ho.
No, jo entrava por el dojo i todo siguió.
No. Ell va passar per allà a posta perquè sí, te va veure tu abans. Sí. Jo crec. Sí.
No, ara, bueno, ara de quedar bé, Gemma, no, perquè això sobre que tens.
Tal qual lo ha contado Vicky. No, jo iba por la mañana y, bueno, tuve el cambio de horario, empecé a ir por la tarde y entonces, bueno, empezamos allí nada. Yo entré, yo no ni me había fijado en la situación esta, ja simplement...
Home, s'ha de dir que jo era molt joveneta quan jo el vaig veure. Aquest enamorament de que tens quan trobes
una
lògica.
Clar, que ell és més gran, també. I els nens se fixen més, se'n són nins més grans. I els nins més grans, va, no sé, segons quina edat, no...
Van a la seva i no...
Van a la seva.
Jo crec que no me va veure fins que jo vaig començar amb els adults i va ser que vaig créixer una mica, també.
Bueno, també hi ha una pregunta important. Ho ha dit abans en Amarga, Aikido és un art marcial d'origen japonès, el seu fundador va ser Moriya Iwashiba, però, com sempre li ha agradat molt dir en Diego, no hi ha campió del món d'Aikido, simplement perquè no hi ha competició, perquè l'Aikido se va sense defensa i no concebeix l'atac. És correcte?
Bueno, t'has quedat un poc... Vull que fa 20 anys
ja. Ha de repassar.
Ja no practiques en jo.
Fa 20 anys ja.
Sí, bueno, la verdad es que el Aikido no tiene competición, como has dicho, eso es verdad. Pero es que en realidad somos anticompetición. Nosotros pensamos que la vida debe funcionar por cooperación. Que la gente en Aikido piensa que no se trata de ser mejor que otro, se trata de que tú seas un poco mejor cada día. Y si alguien te puede ayudar y tú ayudas a otra persona, de esa manera aprendemos, ¿no? Entonces no hay campeones.
Claro.
No tiene sentido. Campeón no existe. Porque tú puedes ser campeón un día y al otro día te gana otro. Entonces, ¿qué significa ser campeón? Esos valores no entran dentro de los de Aikido. El Aikido tiene una filosofía de vida muy diferente a lo que se entiende normalmente en las artes marciales, ¿no? Es bastante singular el Aikido.
Es un mensaje precioso, es un mensaje de pau.
Es que el Aikido se le conoce como el arte de la paz. Se conoce como el arte de la paz. Y se basa precisamente en este hecho. Es decir, se trata de que tú, es una filosofía de vida, lo puedas practicar toda tu vida. Da igual si eres un niño pequeño o tienes 80 años, lo puedes seguir practicando. Y tú lo que aprendes es por cooperación. Es decir, yo te voy a dar lo que yo tengo y todas las personas tienen algo especial que aportar al otro y se trata de eso, de compartirlo y aprender. Nunca competir. No, eso está.
També recordam, tant sa mi germana com jo recordam unes visites mítiques de ja desaparegut, tristament desaparegut, Hikitsuchi, Michi, Shensei. Era com a el darrer samurai, aquell home, no? O sigui, haguessin de posar-li un títol, era... Transmetia un caramull de coses, fins i tot perquè no sabíem res d'Aikido, com era jo en aquell moment. Veies, dius, saviesa, tranquil·litat, pau, seguretat. Per vosaltres, que és molt important aquelles visites que vos va fer aquí a Mallorca, Hikitsuchi Michio Sensei.
Hombre, sí, piensa que era, digamos, después del fundador, ¿no? Quien fundó la disciplina, el alumno más cercano, el de más alta graduación, el único que recibió el décimo dan, no hay más décimos danes, no lo ha habido nunca. Entonces, que tú puedas acceder directamente a una persona tan cercana, ¿no? Y digamos, de primera línea y directo, esto ha sido un honor. De hecho, hay pocos lugares que puedan haber tenido el privilegio, como nuestra escuela, de haber tenido en casa, pues, maestros que sean el alumno, digamos, más aventajado del propio fundador de la escuela, ¿no? Del arte. Entonces, en ese sentido...
Mira, quina, l'altre dia vaig trobar, per casualitat, un diploma de participació a tu a un dels cursos que va fer.
Sí, no, jo anava a mirar, però jo no sabia pràcticament res en aquell moment, però anava a mirar, però era molt curiós.
Jo te van fer un certificat o un diploma, perquè ho vaig trobar, te l'he de mostrar.
Sí, el vaig veure. Que coste, que los dos habéis sido alumnos míos, los dos habéis practicado los dos. És que he oído hablar de Pierre Tipot i eso, igual.
No, perquè quan eren petits anàvem a Escolocan.
Jo també, jo empecé con 9 anys con Pierre, jo crec que todos empezamos con Pierre.
Però tu vas començar en esta nave o en Escolocan?
No, jo vaig començar en Escolocan.
En Escolocan, i de con nosaltres, sí. Sí, sí. ¿Va a ser él el verdadero pionero de Aikido aquí en Mallorca? Pierre Tripod,
el verdadero pionero, no. El verdadero pionero, no. De los pioneros, sí. De los primeros, sí. Es verdad que ha habido alguno anterior, pero que duró poco tiempo, por poco espacio. Y él, lo que sí podemos decir es que fue el primero en tomárselo en serio.
Ya.
Como algo más profesional, con una propia escuela y dedicándose 100% a ellos, sí.
Han dit que posàvem música relacionada amb el Japó, m'ho hem fet venir bé de qualque manera. Vosaltres, no sé si cada any, però cada dos anys, anau a Japó. M'agradaria que mos contàsseu que anau a fer Japó. I crec que el darrer pic, no sé si ho han anat tots, però jo a Maria Àngel sí que he vist fotos, que aquest pic, perquè de vegades és impossible anar a tota la família, perquè qualcú ha de quedar a guardar el dojo i els infants, evidentment. Però per què anava a Japó? Perquè si gent que mos escolta pugui tenir idea de que fa la família Espinosa a Japó.
Bueno, yo solo te daré un apunte. Vamos todos los años, desde el año 2008. El 2008 decidimos...
Antes era cada dos años, mira.
Entonces decidimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a conocer la fuente más de cerca y vamos a viajar allí y vamos yendo cada año. Y es verdad que el año pasado ella me acompañó y que en el 2008 estuvimos los cuatro. En el 2008 estuvimos los cuatro, incluso allí, que fue el primer año que fuimos, me llevé cerca de 30 personas conmigo. Entonces vino toda la familia también.
Claro, porque la familia en el dojo, ahora perdona que te interrumpa, sou una familia en el Camp Mallorca que es una familia, malamente no sigui Nongui en Espinosa, pero sí. A mí me consta que sou un grupo que es una familia.
Sí, aparte de la familia propia de la escuela también. Ya,
esa familia de su escuela.
Efectivamente.
Y contar vosotros lo de Japón.
Sí, mem, ¿qué pasa a Japón? ¿Anau a Japón a qué fer? Porque si han dicho, van a hacer turismo.
¿Qué fais a Japón? ¿Anau a Xingu, en el pueblo de Hikisuchi? ¿Anau a Tokio o anau?
No, bueno, depende del año y del viaje. Cada año se diferencia un poco. A veces es más turístico, a veces es más de la temática de Aikido. Principalmente se va al dojo principal, bueno, en Shingu, que era el dojo donde estaba Hikisuchi Sensei, y bueno, se practica ahí con los maestros que hay ahora, porque ya no está Hikisuchi, pues con Anno Sensei principalmente, y bueno, seguir un poco la práctica directamente porque son personas que han estado con el fundador de Aikido. Entonces, claro, son enseñanzas directas, ¿no? Te dicen, o Sensei nos decía que hiciéramos esto así, o etcétera, ¿no? Entonces, y claro, son personas muy especiales. La verdad es que siempre te aportan un sentimiento, cosas a veces que no se pueden ver, pero sí que se pueden sentir. Y entonces hay que estar allí, ¿no? En ese sentido, dentro del mundo del Aikido. Entonces, luego hay gente que viene, pues a lo mejor, aparte de compartir esta experiencia, porque aunque no seas practicante de Aikido, el estar allí sí que sientes alguna cosa especial. Las personas que vienen también, pues bueno, puedes visitar Japón, que Japón es increíble, ¿no? Sobre todo para alguien que no ha estado nunca, engancha, ¿no? El que va allí, los paisajes, el trato, ¿no? Porque es una cultura muy respetuosa, impacta mucho, ¿no? A la gente, el respeto, la calidad humana que tiene en ese sentido, es muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que es un viaje que a todo el mundo le aporta algo, sea practicante de Aikido o no lo sea. Pero si es practicante de Aikido, aún más, porque ahí vas a conocer el espíritu del Aikido realmente en Japón, realmente allí donde vas.
Clar que sí.
Mateu. Heu xerrat abans de quan havien de començar, no?, a practicar Aikido, però quina és la persona més gran que ha practicat Aikido? Ho sabeu?
Més gran te refereixes a volumen o...?
No.
No, jo seria, jo seria un d'ells.
Quants anys tenia Hitchcock quan va morir? Perquè ja era molt major.
86.
86.
El meu professor actual té 88.
Ah,
en el que jo l'any passat vaig fer classe amb ell, amb 88 anys. Sí.
Sí, no, no, té, sí, sí. No té edat. No,
i les exhibicions, recordo una escena impressionant amb molt de professors de Kendo i de Iaido rodejant a Higitsuchi Sensei i atacant-lo i ell fugint fent un simple irimi, un movimentet, i era com a màgia, era com espectacular.
És com a totes les coses. Tu imagina't una persona com ell que va començar pues, a, jo què sé, 8 anys i quan tens 86 o 80 anys, durs tota la vida fent per tu, això és com un joc. Ja. Ho domines molt bé. Entonces, te resulta el que per nosaltres dius, carai, com se pot fer això per ells? És fàcil, no?
Està clar que quan abans comencis, millor. Clar. En aquest cas, per exemple, el nen, en 5 anyots, és una edat perfecta perquè tens una plasticitat física i mental i que ho prens.
En 5 anyots, però que dur des d'estresa. Des d'estresa de Montestatami.
Bé, jo he vist fotos de Montestatami perquè jo sí que he vist.
Es previs ja el tot de recient nats de Montestatami.
No, és que és un bon post per aprendre a caminar, perquè si que ja no se fan mal. Els
amollava ja i varen començar a caminar ja, gatejar i tot.
D'aquí, jo m'imagino que tu no t'has plantejant mai fer cap altre art marcial, perquè si no, a pesar de que n'hi ha molts, hi ha molts artistes marcials que
descombinen... Ui, quina cara que ha curat son pare, com que em serà
imagino que seria com un pecat mortal d'arribar i dir, ara faig Kung Fu, que em ve a la Xina, que, saps? Seria com...
Bé, no ho sabem,
eh? Deshidratada.
La veritat és que mai m'ho he plantejat perquè a mi l'aikido m'agrada molt. És a dir, i he vist l'altre, clar, jo he estat educada dins un món on la competició és com que no és bona, no t'aporta res bo. Clar, jo veig l'altre i, en certa manera, més o manco són llosques. Ja
t'estressa l'altre, sí, de qualque manera. Hem de dir que també teniu a Cati, l'altra filla, que també practica aikido, és a dir, que totes les filles del matrimoni, Espinosa Salvà, fan aikido.
Antes d'entrar han començat a comptar quins són els membres de la família propi que ha fet aikido amb nosaltres i anaven per 12 o 13, han vengut 4. Però bueno,
sí, per altre, el teu germà Kiko també.
Els meus tres germans. Els meus tres germans, la filla d'una germana, un cosí, somo de l'altra filla que n'ha vengut també, que està fent feina en aquest horari i fa feina. 12 o 13 han comptat. Hem arribat fins a 12 o 13 que siguin família, no? Que ho han fet o practicat. El que passa que no han pogut venir tots.
Jo crec no, clar, és que no hi hauria micròfons. No, no, no,
jo agradaria ara que Xema, que potser ets la persona que pot ser més objectiu, perquè vosaltres ho heu viscut massa de dins. Na Vicky ja va néixer en l'aikido, tu de qualque manera també. En quina edat vas començar a practicar aikido, Xema? És a dir, que potser ets més objectiu.
Crec que eren 20 anys, de nou 20 anys.
Bien, o sigui que me serveix, clar, tu el vas veure tot un homenet, ja, Ido, quan tu tenies 14 anys, clar, normal que se fixés amb ell.
Si tots eren verdos així de la meva edat, i clar, que vaig veure un lot de 20 anys, i era dir, uep, una persona jove.
Exacte, una persona
jove. Què t'ha portat l'aikido que no tenies abans? Perquè clar, ells ja ho tenen tan interioritzat que no serien objectius a l'hora de comentar-ho. Xema, que així farem la cloenda de l'entrevista amb aquesta, amb aquest comentari objectiu.
Hombre, aikido aporta mucho, ¿no? En la vida lo que es...
Cuidado que el suegro te escucha. Broma, venga.
No, lo que pasa es que al final ya integras el aikido en la vida, ¿no? Entonces ya al final es todo, ¿no? Cómo afrontas cualquier cosa, ya siempre lo afrontas desde la perspectiva, siempre pones como medida o como manera de trabajar ya el aikido, ¿no? Entonces, cómo te enfrentas a un conflicto, cómo tratas las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, también aporta, yo por ejemplo en la universidad me pasaba mucho, yo llegaba por ejemplo a la universidad a veces que tenías clase por la mañana y por la tarde y mucho ajetreo, y llegaba mentalmente muy cansado y me acuerdo empezar la clase fatal, pero fatal, que te encuentras y dices, bueno, voy a hacer al menos 10 minutos y me voy, y acabar la clase fantástico, ¿no? Entonces, claro, ya como liberación ya sea de estrés, de todo esto, es fantástico, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, no sé, aporta muchísimas cosas.
Es que volia acabar amb un testimoni objectiu, realment, perquè no veiessin qui estava influenciat per, diguem, ja una... Estan imbuïts, ells, de qualque manera.
Clar, ho han viscut de tota
la
vida.
Però ells, amb 21 anys, ja era grandot, en què dir, i realment ha aportat, jo crec que serenitat, pau i una altra manera de viure i
d'enfocar
i torear, per dir qualque cosa, a mi que m'història no m'agraden, però d'afrontar els conflictes i les situacions. Diego Espinosa, Maria Àngel Salvà, Vicky Espinosa i Txema Polo, moltíssimes gràcies, també una salutació a tota la vostra família i a tota la família de Saikido, i bueno, ja a quantes net ja Xerri, la neta Xerri, pues ja tornarem a fer una altra trobada amb més incorporacions en el món de Saikido. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un toc d'humor. Informatiu Matí. De dilluns a divendres a les 7 amb Olivia Navarro. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. A Pollença 101.1.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei? E questa canzone tan romantica che parole, passa, parole. Matteo. Ah, clar, és vero, che ancora non ha cominciat a dirlo. Sì. Parole, ancora non ho ha detto.
Clar, parole. La parola en italià... En català i en castellà. Núria Feliu, jo sonarà també això. Perquè avui farem un parell de frases d'aquestes, te records?
Per l'història, sí.
Cèlebres, eh? Més endevinau qui l'ha dites. Vinga. Farem com un pa de concurs.
Bueno, vinga, un concurs.
La del candelabro, ho sabem tots, sí.
Què va ser? No, Sofia Matagato.
Exacte, Sofia Matagato. Ai, aquesta també la podrem posar. Sofia Matagato.
Sí. Home, si ella s'equivoca, no se pot equivocar.
Però un candelero, què és?
No, és que no se va equivocar tant.
Què és un candelero?
Un candelero, jo t'ho diré.
Per a candeles.
No, sí, el candelero és el que se posava en els teatres antigament per fer llum, per donar llum a l'actor.
També mateix un candelero que un candelero.
Pobre d'Anna, l'han sacrificat.
Candelero és estar amb la llum del teatre. És dir, que no anava tan malament aquesta dona.
No.
Ara serà més llesta que tots nosaltres.
Tens tota la raó, és vera, no hi havia reparat.
Clar, vull dir que és...
És una avançada en el temps, sin que ara no mos han donat compte nosaltres.
Sí, bueno, una avançada.
Vem, en tenim més.
Bé,
candelabro, candelero...
Candelabro.
Candelebro no, candelebro. Això és una altra paraula. Sí.
Hi va haver una que va dir d'en Francisco Rivera que sufro ahora defraudació por él. No sabem... No.
Què volia dir?
No,
xerrava d'en Paquirri.
No, de Francisco Rivera. Sí, de Francisco Rivera. Defraudación.
Se devia referir a decepció.
Perquè en aquell temps, si fos ara, podríem pensar...
Clar, m'ha defraudado, m'ha decepcionado.
Siento defraudación.
Sí, però si fos ara...
Però que no sigui fiscal.
Això és el que t'anava a dir, que si fos ara podria ser defraudación. Però en aquell temps encara no robaven tant.
I no va ser a Pantoja, que va dir això?
No va dir, no va ser a Pantoja. Va ser a Sofia Matagatos.
No, Sofia Matagatos, també.
N'ha dit molt.
Defraudació per ell.
Sí. Aquí este també diu, m'encanta com escribe Vargas Llosa. Però li va passar com en Rivera. Però no recordava en Rivera, que va fer un d'això, un frente a frente amb en Iglesias. I va dir, en Can, el fric, se diu, un escriptor. Bé, no sé, ara no me'n recordo, agafaré com també en Rivera. Un escritor, i va dir, diu, què llibre recomendaria? I va dir, diu, d'aquest, no? I va dir, i què ha leído usted? Diu, no, jo no l'he leído, però s'ha desmentès. I aquesta va ser...
Si recordes una anècdota, no sé ben bé, però sí.
Immanuel Kant. Pot ser crítica de la razón pura, crítica de la razón pràctica.
De la razón pura.
Recomanar un llibre que no he llegit està molt bé.
I la nostra Sofia Mazagatos va dir que l'ingrés era Vargallosa.
Jo te recoman El asalto a la razón del Lukács.
Oh, has altra la razón. Sona molt bé, això.
Ja t'he dit jo que
me
darrerament...
Altres, ara.
Sí, però ja t'he dit jo que darrerament...
Perquè el mundo es matemático d'un bloc.
Veus? No, però lo de la razón
m'agrada. Sempre he llegit unes coses molt rares, però molt interessants.
Sí, lo de la razón m'agrada perquè això no fa molt, fa d'haver dues setmanes i va haver unes raonaments molt raros amb unes eleccions i això de la razón.
Això de fa un parell de setmanes.
Sí, jo vaig xicar i em pensava que havia somiat, per això me va passar també als Estats Units fa un parell d'anys.
Bé, tot el que hagi somiat,
un senyor amb un peluquín.
Tot el que hagi previst de Lisa Simpson és possible.
Saps què passa? Que no du un peluquín. Bé.
No ho sabem. Les retirades que veus. Bé, vinga, anem per feina.
Més passatges de la Sofia Mazagatos.
Però bueno, que se pot escriure un llibre.
A veure si en el final...
Diu, trabajando, me dejo la piel en el pellejo. No saben quin pellejo era.
Gallina de piel.
No, quan dic tengo pelos de gallina, no ho has sentit?
Me dejo la piel en el pellejo. Me dejo la piel en el pellejo.
És que ella va dir, se me ponen las plumas de gallina.
Las plumas de gallina.
Això que ho digui jo, que tenen plomes naturals. Però ella no pot dir això. Dic jo, no ho sé. Bé, això...
No voy a dar ganas de reír.
Bé, todavía no he encontrado la hormona de mi zapato.
També això deia, també.
Sí.
Jo crec que aquesta dona és còmica i encara no ho sap.
Home, això ho fa aposta.
Un altre còmic, una que vol ser per a Nobel. No, Maria Teresa Campos, que és una dona molt íntegra. És rara que s'equivoqui.
Jo sé una d'ella.
Bé, però fa moltes hores de directe que és normal que t'equivoquis. Jo crec que en tant d'anys de fer televisió, ràdio, en directe, mira, què vol que te digui.
I tens la data que la va dir tot. Dia 22 de març del 2009. I va dir, Estados Unidos ya tiene presidente erecto. Supos que no se referien a Trump, perquè això és del 2009.
Era Obama.
Aquí podria ser que vol erecto, però el Trump ja ho dubta.
Bé, però, és que això... És molt difícil fer directe.
No, però el que diu la Marga és cert. Tot és que faim directe diari.
I el millor, estava constipada, havia pres un antibiòtic, o no havia dormit bé i estàs un poc... És que no pots estar en el 100% sempre.
Més tard t'equivoquen. Massa poc s'equivoquen,
massa poc s'equivoquen, crec jo.
Pensava la posteritat per això.
No, però és guapa. Que
és guapa.
No, és... Bé, jo també puc contar anècdotes, puc dir els contes. És que he dit en directe, jo.
Ara en directe d'una de Jolan Berrocal. Que han de xerrar del tingre de Bengala.
Pues no sé si t'entens perquè ja mos queden 3 minuts.
No, i ara direm de Jolan Berrocal. Va dir que ell ja tenia un árbol ginecológico muy gran.
Bueno,
no sé,
això...
clar, se piguen.
Jo crec que era un efecto llamada, això.
Para que, sí, perquè venguessin a veure el ginecòleg. O futbolistes.
M'agrada aquest.
Bé, i la frase cèlebre, aquella aquesta és d'en Peret, que no me'n record, calla-te, d'en Penélope Cruz.
Què va dir?
Pedro.
Ah!
Ell va dir Pedro!
Mira, ha fet...
Ha sentit el nom de Pedro Almodóvar i li ha caigut els cascos. Com se nota que ha estat...
Tenim 2 minuts per xerrar de tigre.
Vale, ai, els tigres de Bengala. Vos recordeu que vaig dir... La setmana passada que sabien dels tigres... Curiositats de los tigres de Bengala.
Han pensat que anaves a xerrar d'en Sandokan, el tigre de Malàcia?
No. El tigre de Bengala és el fèlid més gros del món.
Fèlid.
No fèlid.
És que entres fèlid.
Fèlid.
Fèlid. Com Félix el gato.
No, Félix.
És que Félix en llatí significa moix.
Claro.
Clar, però això era Félix el gato.
Félido.
Félido o felino.
O felino.
Félido, felino.
Exacte.
Félix. Vinga.
Bé, és un dels mamífers que més alt pot botar. Alerta. No t'enfilis un arbre perquè t'arribarà. Entens? Està en perill d'extinció. Hi ha una subespècie que s'enfronta a la seva extinció imminent. I es tracta del tigre de Xiamen. Volia ser que això de Xiamen, si era un país o això, però no ho he trobat. Així que és un...
Sona a ciutat o regió oriental.
Jo vaig dir que això ha de ser de qualque regió, però...
De per allà.
De per allà, de per la Polinèsia. Bé, en el segle XX es van extingir 3 subespècies de tigres. 3, perquè n'hi ha moltíssimes. Les ratxes d'un tigre, ara, per exemple, són úniques, a cada exemplar. I si tu li lleves la pell en el tigre, les ratxes continuen estant...
A la pell,
exacte. Tu li lleves el pales, li lleves el pel, i les ratxes continuen estant damunt la cara.
Que curiós.
El rugit d'un tigre conté ones, infrasò, això ho he traduït en Google, perquè també, amb efectes paralitzats.
Menys serà un uniforme trepitja.
Perquè parava, aquí,
menys serà un trepitja, un uniforme trepitja.
Ah,
no,
sí,
no, perquè
el
Google és molt perillós.
El Google, no, però crec que està, conté ones infrasò.
Infrasòniques.
Infrasonidos.
Sí, que nosaltres no els sentim i ells sí.
Els animals. Però que són, tenen efectes paralitzants.
Paralitzant per qui? Pels altres animals?
Claro, pels altres animals.
Sí, jo crec que per nosaltres malament no els sentim.
Jo també de veure l'home paralitzaria.
En Hasso, que tenia els cotxos de lloguer, tenia un tigre, una pista de tenis de Sant Sardina, el sentia en rugir els vespes de 10 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Ai, això quan jo vivia en els camps, la somereta aquella també.
La somereta del Bon Jesús.
No, la somereta de somera.
Tu saps què és un ligre?
Un ligre.
Ah, sí.
És un híbrid entre tigre i lleó.
Bàrbara.
Sí. Mira, la setmana que ve jo vaig xerrar del ligre.
Vinga.
Vinga, faré jo de Margaret de la jungla.
Ah, que t'agrada.
Te vull llevar puesto. Bé, mon anam, però la setmana que ve tornarem. I entre altres coses parlarem del ligre.
Del ligre, jo no sé de què.
Ligre, com és el gran amanecer, jo soy ligre.
Que fa punt no posi la música per despedir. Adéu, adéu, la setmana que ve tornarem. Adéu, Jesús. Ligre.